Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De 9 de la nit, us deixem ara amb l'Aleix Pariser i el Tu diràs. Adéu-siau.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 22 de novembre del 2022, dia 3, al Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Una jornada marcada, sens dubte, per la derrota de l'Argentina contra l'Aràbia Saudita aquest matí, una ensopegada totalment inesperada. És, de moment, la gran sorpresa d'aquest Mundial i complica una mica l'accés dels argentins pels vuitens de final. Ara bé, crec que és el millor que els podia passar. És el millor que li podia passar a la selecció argentina, liderada per Messi, i també als milers i milions de seguidors argentins que es veien com a clars favorits aquest Mundial. Hi havia massa eufòria a l'entorn i això segur que els anirà bé per tocar de peus a terra. Evidentment serà el plat fort de la tertúlia d'avui, el Tu diràs, amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo. Abans, però, com farem cada dia, resumirem com ha anat la jornada d'avui.
Els marcadors de la jornada.
Fa uns minuts que s'ha tancat la jornada. Oriol Jové, com ha anat?
Doncs en aquest tercer dia de Mundial s'han disputat els primers partits del grup C i del grup D. El grup C, el que dèiem ara, és la notícia del dia i una de les més sonades fins i tot de la història dels Mundials, la derrota de l'Argentina contra la ventafocs del grup, l'Aràbia Saudita, per 1-2. Messi ha avançat els argentins, però els saudites han remuntat a la segona part. En l'altre partit del grup, empat a 0 entre Mèxic i Polònia amb un penal fallat per Robert Lewandowski, que en porta ja 2 de fallats de manera consecutiva després del que va desaprofitar amb el Barça ara fa 2 setmanes contra l'Almeria. Lidera el grup Aràbia amb 3 punts, segon i tercer Polònia i Mèxic amb 1 i QE l'Argentina amb 0. Al grup D no hi ha hagut sorpreses, tot i que per un moment hi hem estat ben a prop. França, la vigent campiona, ha debutat amb golejada per 4-1 contra Austràlia, tot i que han començat guanyant els australians amb gol de Goodwin. Rabiot i Giroud han remuntat abans del descans i Mbappé i novament Giroud han arredonit la golejada. França amb 3 punts és líder en solitari perquè en l'altre partit del grup, el Dinamarca-Tunísia, no s'ha passat de l'empat a 0 i, per tant, tant una com l'altra sumen un punt. Austràlia és última amb 0.
L'MVP de la jornada.
Fem amb l'MVP de la jornada, el millor jugador d'aquesta jornada de dimarts. Gerard Ballera, amb qui et quedes?
Doncs mira, ens havíem de quedar amb algú de l'Aràbia Saudita i ens hem quedat amb el porter, de nom Mohamed Alobé, per totes les intervencions de mèrit en la victòria de la seva selecció contra l'Argentina. Alobé, que té 31 anys, va participar en només un partit al Mundial del 2018, en els altres dos va ser suplent, i avui era tot just el seu segon partit. En una cita d'aquestes característiques, Alobé ha jugat tota la seva vida a l'Aràbia Saudita i ara milita al Al Hilal. Hi ha d'altres candidats, avui a ser MVP de la jornada, per exemple, alguns futbolistes de França, com per exemple Olivier Giroud, Kylian Mbappé, també el mateix Adrián Rabiot, o per exemple el porter de Mèxic, Memo Ochoa, que li ha aturat el penal a Robert Lewandowski.
Molt bé, doncs aquest és el gran MVP de la jornada, sens dubte un futbolista de l'Aràbia Saudita. Avui en parlarem, de l'Aràbia Saudita, d'aquests dos golejadors que han donat la victòria al conjunt saudita contra l'Argentina, perquè hem trobat una persona que els coneix molt bé. Es diu Ricardo Rodríguez i va ser entrenador del Girona l'any 2013. Va treballar molts anys a la Federació de l'Aràbia Saudita de futbol i va coincidir fins i tot amb Frank Rijkaard. Ara el trucarem quan arrenquem tertúlia. Per cert, avui que era una jornada molt blaugrana, com els ha anat els jugadors del Barça, Ballera?
El més important i el que cal destacar abans de res és que no s'ha lesionat ningú, tothom està sa. Christensen amb Dinamarca ha jugat els 90 minuts, a bon nivell per cert. Lewandowski també ha completat tot el partit amb Polònia, recordem que ha fallat un penal, i Dembélé ha participat en 77 minuts del França-Austràlia amb una assistència, una bona centrada des de la banda. En canvi, Qui ha estat suplent és el central Jules Koundé, que, això sí, ha jugat els últims dos minuts més l'afegit del França 4 a Austràlia 1.
L'Espanyol té un internacional, Braithwaite, que avui no ha jugat cap minut amb Dinamarca. Obrim línies. Aquesta hora amb Qatar, amb els enviats especials de RAC1. Comencem amb el Damià López, que aquest matí ha vist en directe la derrota de l'Argentina. Després ens farà escoltar reaccions, com per exemple la de Messi. I ara el tenim a la zona mixta del França-Austràlia, a l'Al Janoub Stadium. Hola, Dami. Què tal? Bona nit. Quina és la situació?
Hola, Aleix, molt bona nit. Doncs la situació és que ara mateix som ja a zona mixta. Després de la victòria per 4-1 de França sobre Austràlia, la selecció de França que s'ha endut un bon ensurt quan Austràlia ha començat avançant-se 0-1 amb el gol de Goodwin a la primera part, però a diferència del que els ha passat als argentins, França no ha perdut el cap, ha continuat jugant a futbol i la qualitat dels seus futbolistes del davant, especialment d'Mbappé i sobretot de Giroud, doncs li ha donat aquesta victòria per 4-1. Aquí esperen protagonistes, han passat per zona mixta Konaté, ha passat també Rabiot i algun futbolista de la selecció australiana, però diguem que encara els jugadors grossos no han passat encara per aquí, però vaja, que tranquil·litat i entre les files franceses doncs molta alegria, perquè tenien por de la maledicció del campió, de poder tenir un debut que se'ls compliqués, i a sobre doncs amb l'empat entre Dinamarca i Tunísia venen dies de molta tranquil·litat dins de les files de l'equip de Didier Deschamps.
Doncs ja tenim aquest punt de connexió durant tot el Tu diràs d'avui, a veure si algun futbolista de França, sobretot els blaugrana, Koundé o Dembélé, poden atendre o poden acostar-se al micròfon de RAC1 i sentim algunes de les reaccions d'aquesta victòria golejada de la vigent campiona del món que ha començat de la millor manera. De seguida tornem amb el Damià López, completarem abans l'actualitat del Mundial amb el diari de l'altra enviada especial de RAC1, la Mar Poyato.
Com es canta en alguns pavellons de bàsquet, sí, en alguns estadis també, ho sé, però soc de Manresa i escombro cap a casa. Un dia de partit... Amb aquesta frase m'he llevat, pensant que m'esperava un Dinamarca-Tunísia i que avui sí viuria el Mundial com una autèntica aficionada. He anat a l'estadi Ciutat de l'Educació, situat en un campus universitari espectacular, sense estudiants perquè durant el Mundial les classes estan suspeses. El dubte era si l'aplicació de la FIFA funcionaria i just arribar a la porta d'accés he activat el Bluetooth del telèfon i he rebut un avís amb el codi QR que necessitava. Això i la targeta Haya m'han permès l'entrada. El punt de seguretat, un control absolut i un cop dins del recinte, una gran festa. Escenari amb actuacions, begudes sense alcohol, menjar i records on només es podia pagar amb Visa, que és patrocinador oficial. Tothom anava amb banderes per animar la seva selecció, la repartien i et feien triar. Quina vols? M'han demanat i he pensat que Dinamarca era la millor opció. Tinc una foto al costat de la sireneta de Copenhagen, sempre m'han agradat les galetes de mantega i el personatge de Birgit Enibor de Borgen em sembla fascinant. He agafat la bandera petita, no calia passar-se, però després he vist que hauria d'haver agafat la gran. Així l'hagués pogut fer servir de manta per abrigar-me, perquè el fred que feia l'estadi amb l'aire condicionat a tota castanya no m'ha semblat ni més normal. El partit ni fu ni fa, cap gol, cap celebració. Ha sigut més entretinguda la tornada, amb metro, amb la resta d'aficions. Els més contents, els brasilers, que no paraven de cantar «Oh, Messi, ciao, ciao, ciao».
Normal que cantessin els brasilers això avui amb la derrota de l'Argentina. A veure com li va a Brasil, que s'estrena dijous contra Sèrbia a les 8 del vespre. Ja tindrem temps de parlar-ne. 8 minuts passen de 2:15. Més enllà del Mundial de Qatar, atenció a l'altra notícia destacada al món del futbol. Cristiano Ronaldo i el Manchester United han arribat a un acord avui per rescindir i trencar el seu contracte de forma immediata. Comunicat oficial del United, aquesta mateixa tarda, anunciant que des d'avui mateix Cristiano deixa de ser jugador del conjunt d'Old Trafford. Per tant, el portuguès ara mateix està sense equip i haurà de buscar nou destí a partir de l'1 de gener, que és quan s'obre el mercat d'hivern. Això vol dir que Cristiano Ronaldo no vindrà al Camp Nou en l'eliminatòria d'Europa League entre el Barça i el Manchester United. I a més, tenim els minuts finals, un partidàs d'Eurolliga al Palau Blaugrana, que estem seguint en directe a RAC+1. Barça-Partizan, amb el Jaume Molló, el Marc Mundet i els comentaris del Jordi Colomer. I connectem.
Hola, Aleix.
Què tal? Com esteu, companys? Com va el partit?
Doncs mira, el Barça guanyant de 10, ara guanya d'11, 77-66. Som gairebé a l'últim minut de partit, un partit on el Barça l'ha jugat clarament de menys a més, amb un molt bon tercer quart, ha guanyat de 16, i en algun moment Partizan ha arribat a posar una mica la polcó, s'han posat a 8, però no sembla que hagi de passar d'aquí, eh? 49 segons per acabar, ara més a més falla sota cistella el conjunt que dirigeix Željko Obradović, el rebot és pel Barça, i vaja, crec que ja podem dir que el Barça guanyarà el partit, 77-66, queden 38 segons, té pilota Corey Higgins en curt per Kyle Kulich, que ha reaparegut amb una sonora ovació 7 setmanes després de lesionar-se. 3 segons de possessió, a veure Djokovic ho prova, el tira en suspensió i el bàsquet. La rúbrica al partit parisè, Barça 79, Partizan 66, 24 segons per acabar. El Barça que sumarà una nova victòria a l'Eurolliga masculina.
Què t'ha semblat, Colo, el partit?
Ah, doncs la millor versió defensiva del Barça, demanava Saras un canvi després de, sobretot les segones parts de l'Efes i de la Penya, i avui venia un equip que és ofensiu, que és el tercer millor atac de l'Eurolliga, i ha fet una cistella en gairebé 12 minuts entre el segon i tercer quart, que és quan el Barça s'ha escapat amb un recital ofensiu, defensiu, i després en atac amb detallets n'ha tingut prou per trencar, però és tot just el tercer partit des de començar l'Euroliga que està per sota dels 80 punts Partizan. En farà 68, però 68 perquè fa estona que estan amb el carro del peix, sí. I han aixecat el peu de l'accelerador en defensa, però vull dir que recital defensiu avui del Barça.
Doncs ha acabat el partit amb victòria del Barça, 79-68 en el primer partit d'aquesta setmana de back-to-back a l'Euroliga, recordeu, divendres, segon plat amb el Baskonia aquí al Palau Blaugrana. Se saluden el president Joan Laporta amb el director esportiu del Partizan, Zoran Savić, després de tots els incidents. No sé com batejar-ho, tota la circumstància que s'ha donat a la prèvia amb aquests, diu el conjunt serbi, vora 750 aficionats del Partizan a qui no s'ha deixat entrar per qüestions de seguretat en el partit d'avui.
No hi ha hagut problemes, no?, als afores, però del Palau Blaugrana, pel que sabem.
Que tinguem constància, a hores d'ara, no.
Més enllà dels problemes per accedir, sí, al Palau, que sí que avui ha començat el partit amb mitja entrada, perquè és que la gent estava fora fent cua, ja sigui amb el cotxe o intentant entrar.
Per aquells que no estiguin al cas, el Barça ha detectat unes 750 persones que havien comprat entrada, bé des de Sèrbia, bé des d'un altre punt d'Europa, que venien a Barcelona i es quedaven ubicats en una zona fora on hi ha l'afició visitant. Per raons s'ha detectat fins i tot seguidors ultres, per raons de seguretat s'ha decidit aplicar la llei catalana de l'esport que obliga a les aficions rivals a quedar-se a la zona reservada per ells, se'ls ha retornat l'import de l'entrada i els Mossos d'Esquadra que han establert un dispositiu. A mi almenys l'efecte que m'ha fet, no sabria dir el nom exacte, però gairebé calcat amb un partit d'alt risc del Barça de futbol, amb filtres realment, realment potents, que han fet el que explicava ara en Jordi Colomé, que l'accés avui al Palau Blaugrana fos particularment difícil.
Bé, esperem que quedi només en aquesta anècdota i que el Barça millori aquests filtres de seguretat de la compra d'entrades perquè no torni a repetir-se una situació com aquesta. Veig que el Barça, després de 9 jornades, queda amb 6 victòries, 3 derrotes, empatat amb un munt d'equips a la segona posició, per tant a la zona alta de l'Eurolliga, i el líder continua sent el Fenerbahçe, que porta 8 victòries i una derrota que va ser al Palau Blaugrana, si no recordo malament, l'únic partit que ha perdut el conjunt turc del Fenerbahçe.
Sí, sí.
Molt bé, gràcies, Colo. Mundet, escoltem reaccions després.
I estem també pendents del que passi a Manresa, que juga avui partit de la Champions contra el Benfica.
Molt bé, perfecte, Mundet, fins ara. Escolta, Molló, tu que estàs a l'estudi de RAC+1, has viscut una tarda de nit distreta, entre el França-Austràlia i el bàsquet. T'ho has passat bé, que ara ho comentarem aquí a la tertúlia?
Sí, perquè a més el partit de França, que el resultat algú pot pensar, sense haver vist el partit, que ha estat molt fàcil pels de Deschamps, fins al minut 30 era un 0-1 i amb molts problemes pels francesos. Jo crec que el gol de Rabiot, que se l'han trobat una mica de casualitat, i gràcies a l'entrada de Theo Hernández, ha afavorit molt que al final França hagi tingut una estrena sòlida i fins a un cert punt plàcida, fins i tot.
Ara ho comentem aquí amb Joan Maria Pol, Toni Padilla i Edu Polo. T'espero d'aquí una estona, Molló, a RAC1.
Molt bé, fins ara.
Vinga, fins ara. Una última cosa abans d'arrencar tertúlia. La setmana passada a RAC1, la Laia Coll ens va explicar una notícia sobre les seccions. La informació deia, el que us vam avançar a RAC1, deia que el club volia reduir uns 15 milions de pressupost de les seccions en 3 anys, de forma progressiva, i el que volia fer era, doncs, atacar la massa salarial, que també està disparada evidentment en menys mesura, no? Però també està disparada sobretot a les seccions de bàsquet i a la secció d'handbol. Hi ha contractes de l'anterior etapa que estaven per sobre del valor de mercat. Igual que passa al Barça masculí, que el Barça ha hagut d'atacar també aquesta massa salarial disparada a la plantilla que dirigeix Xavi Hernández. Doncs bé, el club té previst, evidentment, doncs, adequar a la situació actual de crisi econòmica i de deute que té el Barça, la massa salarial, sobretot del bàsquet i de l'handbol, no tal del futbol sala i de l'hoquei patins. La informació que donava Marracú és que el Barça volia reduir uns 15 milions d'euros del pressupost a través d'aquesta massa salarial de les seccions. Doncs bé, avui el club ha reaccionat i ho ha explicat en una entrevista a Barça TV Xavier Budó, director d'Esports Professionals.
La situació econòmica del club que ens hem trobat és molt complicada i això ha fet que dins del nostre pla estratègic esportiu tinguem clar que tots els esports professionals, totes les seccions del club han de ser cada vegada més sostenibles. Però aquí hi ha dues maneres de fer-ho. Una, reduint despesa, que això ens faria menys competitius, o dos, incrementant ingressos. I evidentment el que hem decidit i el que farem és fer estructures pròpies als esports professionals per generar molts més ingressos a cada esport professional, que això ens donarà un marge molt més important per seguir sent competitius, i a nivell de despesa l'únic que farem és optimitzar la despesa. Com? Doncs, evidentment, gestionant els contractes, gestionant qualsevol tipus de despesa operativa de la manera més professional possible. Però l'objectiu és incrementar el màxim d'ingressos perquè el Barça, històricament, en el present i el futur, hem de guanyar i hem de ser competitius a tots els esports, i això ho tenim claríssim.
Doncs això, que bonic és el llenguatge. Optimitzar contractes, gestionar contractes, i, evidentment, obtenir més ingressos. Tant de bo aconsegueixi el Barça. Però, sigui com sigui, medalleta per la Laia Coll. Avui tocava. Ara tornem i arrenquem tertúlia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC, RAC, 1, 1.
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes, per favor, això sí que són vistes. 360 graus, ni un més ni un menys, que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus, quin poder, mare meva, per favor.
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat amb temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. Ai, mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que hi ha ascensor.
RAC 1. Tots som 1.
Tenim per aquí a l'estudi de RAC1 l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo. Hola, Edu.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. I el Toni Padilla, el diari Ara. Hola, Toni.
Molt bona nit.
Què? Bé, ara en parlarem, Però déu-n'hi-do la jornadeta d'avui, el Mundial.
Una jornada trencaporres. Podríem dir trencaporres i trencapronòstics.
Destrossaporres.
Tot, sí, sí. De fet, estem fent una porra interna aquí a RAC1 amb els companys informatius i d'esports i ningú, evidentment, ha encertat l'Argentina a Aràbia Saudita. Ningú, absolutament ningú.
És que jo crec que ni a Aràbia Saudita l'ha posat, ho havia posat ningú.
Avui és dimarts, d'aquí a 48 hores aquest estudi estarà ple de gent. Aquest dijous obrim les portes del Tu Diràs i ja podem anunciar que està plena la tribuna. Les 20 cadires que tenim aquí a l'estudi de RAC1 comptaran amb oients. Estan tot venut, sold out, per tant, tindrem un altre ple absolut en aquest Tu diràs tan especial, l'últim del mes de novembre. I farem la tercera edició del gran concurs del Tu diràs. José Antonio i Kevin eren els... José Antonio i Nelson seran els concursants. També van enviar un correu a turidades@racu.net i entre tots els correus que hem rebut els hem triat a ells. José Antonio i Nelson concursaran aquest dijous al gran concurs del Tu diràs. El guanyador s'emportarà un cofre de Wonderbox amb una escapada rural de 3 dies i 2 nits allà on vulgui. Podrà escollir entre més de 4.000 destinacions arreu de la península i d'Europa. I el finalista del gran concurs del Tu diràs s'emportarà també un cofre Wonderbox, en aquest cas amb una sessió d'espau massatge per a dues persones, que no va gens malament just abans d'encarar les festes de Nadal. I si esteu buscant una idea original de regal, us recomano Wonderbox. Hi ha la possibilitat de regalar experiències úniques amb aquests cofres que té Wonderbox, amb escapades, experiències gastronòmiques, de benestar, d'oci, d'aventura, també entrades pels esdeveniments esportius més importants. Descobriu tots els cofres Wonderbox a wonderbox.es i fareu el millor regal per a aquestes festes.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Lo terminamos perdiendo 2-1 con los goles de Al-Sheri y Aldo Sari. Se cortó un invicto de 36 partidos, un debut que quedará en la historia porque Argentina llegó como candidata y pierde con un equipo cuyos jugadores son todos de la Liga Saudí.
¡Hubo más tiempo! ¡Rotunda victoria de Arabia Saudita! Esto no estaba en los planes. Y del mejor brujo posible. Ha ganado Arabia Saudita. Debut en falso del equipo argentino.
Ganó Arabia 2-1 frente a la Argentina. Qué golpazo, la verdad. Es una sorpresa, la primera gran sorpresa de este Mundial de Fútbol. Y encuentra al equipo de Lionel Scaloni perdiendo su invicto de 36 partidos de la peor forma.
No, me parece
hay que aguantar todavía esta
no,
selección,
no es calentura, no es calentura, es desilusión, es... A ver, selección campeona de la Copa América, sí. ¿No? Que sacó la mochila tan importante que ha tenido en los últimos años.
Així ho han viscut a l'Argentina, moltes ràdios i molts mitjans de comunicació, i evidentment a RAC1 també us hem ofert, ho hem viscut així a RAC1.
Compte que ataca l'Aràbia Saudita, la jugada per l'esquerra, el xut i el gol! Gol de l'Aràbia Saudita! Encara el 2 seria el xut! Final! Història de la Copa del Món! L'Aràbia Saudita ha aixecat un partit que ha començat perdent el 8 de la primera amb gol de penal de Messi.
Així ho ha narrat l'Eduard de Batlle. Semblava que anessin amb l'Aràbia Saudita. Òscar Nin, fins i tot també Roger Saperes. Hola, Sape.
Què tal? Bona nit, Paris. Jo no, eh?
Tu no, eh? Tu no cridaves com el Nin.
No,
per què cridava el Nin? El Nin no cridava tot, no?
Perquè anava avui amb la xilava. Ha vingut amb una xilava per animar l'Aràbia Saudita.
És veritat.
O sigui, anava amb ells, per això ha començat a cridar com un...
Quin espectacle, tu.
Sí, com un boig.
Us he de dir que la resposta que estem tenint a la segona cadena amb això del Mundial està sent brutal, eh? Brutal. No, des d'aquí moltíssimes gràcies a tots els oients que avui de 11 a 1 del migdia han connectat en algun moment amb RAC1, perquè estem realment sorpresos de la resposta que està tenint aquesta aposta en català pel Mundial i amb l'estil RAC1, perquè clar, un tio cridant amb una xilava, Toni? Què t'has d'esperar d'això, no?
M'agradaria molt, amb una càmera, veure totes les persones que estan escoltant on són. O sigui, classes, fent veure allò de tenir el mòbil amagat...
Universitat, segur.
A la mà, fent veure que dorms, que abans quan hi havia la ràdio ens posàvem així els cascos, sí, per escoltar-les, no? Gent que està als bars...
Mil estaven al Latin Palace, això sí que ho sabem.
Correcte, aquests sí que s'estaven els pobres.
Gran desil·lusió, allà també, el del Latin Palace dient que no venguen más el sábado, que solo caben 1.500, pobre, no? Bé, hola, Pou, també, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. A veure, començo per tu, que acabes de narrar el França-Austràlia. Què t'ha semblat la jornada i sobretot aquesta ensopegada de l'Argentina?
La veritat és que una sorpresa monumental, no? Perquè
A veure, diverses coses, no? Jo crec que Argentina, després de guanyar la Copa Amèrica, amb aquella final, amb aquell lideratge de Messi, semblava que s'havien tret de sobre una mica l'estigma que no hi havia manera que guanyessin una competició grossa, però alhora jo crec que això el que ha generat són unes expectatives gegantines, no?, al país, sobre la possibilitat de guanyar el tercer Mundial i que Messi en el seu últim Mundial doncs, es coroni ja definitivament com una mena de déu a l'alçada de Maradona, etcètera, etcètera, no? I potser el que semblava que era, que podia ser una pèrdua de pressió gràcies a haver guanyat el títol del continent, doncs ha repercutit en aquesta generació d'expectatives descomunals que potser avui ha passat factura al vestidor d'Escaloni, perquè com ara en el resum de les ràdios que heu posat, doncs tothom parlant dels 36 partits invicta, els 36 partits invicta, i arriba el partit contra l'Aràbia Saudita i te la fots contra una paret, no? Jo crec que és una patacada enorme, perquè en una fase de grups tan curta això ara t'obliga dissabte a guanyar Mèxic. Contra Mèxic ja és un partit gairebé a caixa o faixa, i tot just és el segon de la competició. Vull dir que per culpa d'aquesta errada ara t'has d'exigir el 100%. Ara, jo no el donaria per mort a l'Argentina, eh?
No, no. Bueno, tothom ha recordat avui el que va passar a Espanya 2010, no? Va començar perdent 0-1 amb Suïssa a la fase de grups i acaba sent campiona.
Argentina, de fet, el 90 ja perd el partit inaugural i arriba a la final.
Amb Tommy Nkono, al Camerún, que perden 0-1. Deixa'm dir només una cosa, perdona. A mi m'agrada molt això dels números. Si l'Argentina perd dissabte, està fora matemàticament, perquè, evidentment, Mèxic se n'aniria 4 punts, i com que hi ha una Aràbia Saudita a Polònia, qualsevol dels dos se n'aniria 4 punts. És a dir, que Mèxic està fora perdent contra Mèxic,
Argentina.
Per tant, Argentina està fora.
Per tant, es podria donar el titular Gerardo Martino elimina Lionel Messi, que és un titular absolutament improbable de pensar en altres situacions. A més, recordem que els dos són mites de Newell's Old Boys i que fins i tot Martino té una tribuna de l'estadi Marcelo Bielsa amb el seu nom i el que seria el destí, no? Amb el darrer Mundial, Argentina ja debuta punxant, empata contra Islàndia 1-1, ho porta al segon partit, perd 3-0 amb Croàcia, que era gairebé eliminada, i l'últim partit de fase de grup s'empatava 1-1 amb Nigèria, quan acaba marcant, crec que Marco Rojo, el 2-1, que els classifica pels vuitens on perden. Però és a dir, això de començar patint és molt argentí.
Fallant Messi un penal, el dia d'Islàndia, també.
Correcte, és molt argentí. Ara, m'atreveria a dir que aquesta és una de les 5 sorpreses més grans en la història del Mundial, a l'alçada dels Estats Units 1-0 al 50, a l'alçada del Camerún 1 Argentina 0 del 90, a l'alçada del Senegal 1 França 0 al 2002, perquè Aràbia Saudita només havia guanyat 3 partits fins ara en la història dels Mundials, 2 contra equips africans i només un contra europeus, el del 94 famós amb el gol d'Obarena contra Bèlgica. La segona selecció amb el rànquing més baix, venia de jugar amb molts empats, i sobretot perquè Argentina venia, més enllà que tingui algunes baixes, venia amb una onada d'optimisme i com a campiona d'Amèrica. Que es produeixi aquest resultat és un d'aquests que serà recordat molt de temps. Però bé, Hervé Renard, que és el protagonista del dia, aquest francès que ha obrat el miracle amb els saudites, ha deixat anar a la roda de premsa que Argentina es classificarà i serà campiona del món.
Però és que potser el marcador és un pèl injust pel que s'ha vist al global dels 90 minuts, no?
És que la sorpresa és més gran encara veient la primera part, perquè deies que ningú a la porra apostava per Arabia Saudita, però és que el descans, si hagués actualitzat la porra,
ningú.
Encara més, perquè el descans, el més normal era arribar a 4-0. El fora joc, que això també el futbol hauria de debatre, a veure, el fora joc aquest de Messi, que els peus estan mig metre enrere, però té un tros del braç davant, clar, això va contra l'esperit de la norma. Haurien de ser els peus, però bueno, això és un altre debat per un altre dia. Però que han tingut 3-4 ocasions per mig mil·límetre els han anul·lat 3 gols, era per arribar a la mitja part 4-5-0. I el que ha passat després del descans és inexplicable.
Inexplicable. Perdoneu un moment, pràcticament les 11. Ja sabeu que ens encanten els esports, però ens agrada més jalar. El departament d'esports agrada molt jalar.
Comete algo.
I per tant estem pendents del lliurament de les estrelles Michelin que s'estan donant a Toledo. Per tant, anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, la Maria Cusó, perquè s'estan entregant aquestes prestigioses estrelles Michelin. I els restaurants catalans se n'han endut una bona collita, no? De fet, hi ha un 3 estrelles nou. Maria, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, ara mateix s'acaba d'anunciar que Catalunya té un nou restaurant 3 estrelles Michelin. És la Cocina de los Hermanos Torres, dels televisius bessons Sergio i Javier Torres. un restaurant que es va inaugurar, ho dèiem fa estona aquesta tarda, perquè ha estat molt llarga aquesta gala, un restaurant que ja sonava les travesses per endur-se aquestes tres estrelles, doncs, evidentment, se les han dut, i amb aquest ja són quatre els restaurants catalans que tenen tres estrelles Michelin, Aleix, el Celler de Can Roca, l'Àbac, el Lasarte, i ara, com dèiem, la Cocina de los Hermanos Torres, al barri de les Corts de Barcelona. I a més, com deies, ha estat una nit amb molta pluja d'estrelles Michelin aquí per Catalunya, perquè a banda d'aquestes tres hi ha cinc nous establiments que estrenen una estrella. La Leia, obert fa tot just un any a l'Hotel Casa Fuster, el Comne, by Paco Méndez, l'Enigma d'Albert Adrià, el Montbar i l'Slow and Low, tots ells a Barcelona.
Molt bé, molt bé. Perfecte, doncs, Maria...
Se'n gira feina,
sí.
Per menjar bé.
Això anava a dir. Jo, aquest, cap dels que has dit encara no hi he pogut anar. Haurem de visitar-los, no?, algun dia, tots aquests.
I tant, valdrà molt la pena.
Molt bé, Maria, gràcies.
Demà, que vagi bé, adéu.
Demà ens acabes de resumir tot plegat al món a RAC1. La Cocina de los Hermanos Torres, eh? Bueno, haurem d'anar-hi, no?, algun dia, tastar-lo.
Camí del Camp Nou.
Ah, sí?
Està a les Corts.
Sí.
Camí del Camp Nou. Acaba de dir Maria, sí, no sabia, sí, jo no el conec.
Podries muntar un sopar amb la millor tertúlia de la setmana quan
vulguis. Ah, sí? Un dimarts?
Perfecte, podríem muntar-ho, sí. Bé. A veure quan li cau una estrella al joc, no, Joan Maria?
No, és un altre, nosaltres no...
No anem per aquí, no?
Una altra lliga.
Una altra manera de menjar i un altre estil, no té res a veure.
Val. Mira,
menjareu de collons, però, eh?
Això endavant dir. Farem una cosa. Muntarem una tertúlia amb els dels dimarts, i un sopar, i convidaré jo al joc. Un dia.
Perfecte, aquests. Menjarem bé segur. Vale. I els còctels.
Ah, sí?
Assegura't,
no,
que els còctels...
No, això ja no convido.
Sobretot perquè podem prendre mal, però els còctels...
Val.
El còctel quan acabi la tertúlia millor.
Sí, jo el halà només, els còctels ja serà cosa vostra.
Tracte fet, eh?
Sí.
Sí, eh?
Tracte fet. Si guanya l'Argentina al Mundial, tracte fet. Vinga.
Però no canvis les normes, ara.
Ara que faig broma. A veure, abans de seguir...
Et farem preu, Aleix, et farem preu.
Perfecte, llavors ho fem segur.
RAC1. Per només 7 euros podeu comprar el torró solidari de RAC1. Trobareu els punts de venda a rac1.cat i vicenç.com. RAC1. Tots som 1. Sí.
França és one of the best teams in the world. So we just have to continue to work hard and
trabajando, ¿no? Trabajando duro.
Sí, solo trabajan. Mañana es un día nuevo, so yeah, sí, seguro.
Seguir trabajando porque habéis perdido, pero Dinamarca y Túnez han empatado, entonces estáis dentro de la competición, no estáis eliminados, ¿no? Tenéis posibilidades todavía, Mabil.
Es muy posible porque Francia es muy bien, también es Denmark o Tunisia. Yo quiero tenemos chance para segunda place.
Fase.
Sí, fase.
Segunda posición.
Sí,
second
sí,
place.
Sí. So for that we have to work for.
Ahora creo que te he sorprendido al hablarte en español, porque hace días que no hablas, ¿no?, español con tus compañeros desde que te has ido de Cádiz, ¿no?
Sí. Yo aprendo mucho ahora. Sí. Y Cádiz es muy difícil porque hablas muy diferente.
El acento.
El acento, sí.
¿Cómo estás ahí en Cádiz? ¿Cómo te va?
Oh, muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Muy bien, gentes. Yo quiero jugar más, yo quiero jugar más.
He visto que has jugado 6 partidos, ahí hace buen tiempo. Para ti el calor de Doha no ha sido un cambio drástico, ¿no? Porque en Cádiz siempre hace mucho calor.
Sí, es muy difícil, es mundial. Todos equipos es muy bien. Para mí es muy bien. Estoy aquí. Para mí es diferente porque aquí yo es muy importante para mi selección. Tengo muy feliz aquí. Yo quiero algo más para Cádiz. Pero yo no juego. So.
Bueno, vamos a decirle a Sergio, que te ponga, más.
Sí.
Gracias, Mavil.
Nada.
Gracias.
Doncs això, Auer Mavil, aquest futbolista del Cádiz.
Difícil el acento,
de
Cádiz.
Mira, això sí que ho han dit de veritat, és cert, això.
Pixa.
Cai. Sí. Molt bé, Damià, bona feina. En aquesta zona mixta, no? A vegades fent el que pots, no? Tu que has cobert també alguna competició.
Jo estava patint pel Damià, tot i que era gravada, perquè ja ens ho ha dit. Mm. Però clar, tu estàs allà pendent, mirant de reull si surten els jugadors francesos, perquè t'interessa si parla Dembélé, si parla Koundé, si parla Mbappé. Tens un jugador australià que no saps quin nivell d'idioma tindrà. Mm. I no saps realment què preguntar-li, perquè el cap segurament el Damià no tenia el cap fer una entrevista a un jugador australià. Per tant, el que ha fet és molt difícil i té molt, molt mèrit aguantar-li aquesta conversa a aquest senyor en una zona mixta després d'un partit com aquest.
Mm. Professional.
Bueno, gràcies. Gràcies per l'empatia i per les paraules. Home, confesso que m'he mirat quatre coses quan l'he vist que venia de lluny. També tenia clar durant el partit doncs, que era un possible objectiu, però quan he baixat a la zona mixta no ho tenia clar per la derrota 4-1. Però també quan he vist que en aquesta zona mixta es complicava en el sentit que els jugadors que sortien de França tots parlaven francès i que no ho podíem aprofitar massa, i que ara ha marxat Koundé, Dembélé, doncs m'ha semblat també que no estava de més i que era un testimoni interessant. Per la resta, ja us dic, ha marxat Dembélé, ha marxat Griezmann, ha marxat també Koundé, que ara treure el cap, crec que em sembla que han dit alguna cosa a les televisions amb drets, per tant, ni que sigui d'aquí una estona intentarem aviam si podem rescatar-ne alguna cosa, però per la resta poc més. En qualsevol cas, ja dic, una zona mixta i un tarannà, i, vaja, un aroma el que es respira aquí molt més tranquil i relaxat que el que es vivia aquest matí. És que al final tot emporta, com que ho hem viscut el mateix dia, tot emporta la comparativa amb avui, però, vaja, les cares dels jugadors d'Argentina eren de drama, d'autèntic funeral esportiu, i en canvi avui, aquestes hores, dues hores més a Doha, doncs tot es respira calma, els jugadors francesos i els australians també, que hauran d'anar a descansar. Demà tindran entrenament de recuperació segurament, però aquí és tard, aquí a Doha és la una de la matinada i han de descansar perquè demà tornarà l'activitat, lògicament.
Ara de seguida, si vols, fem el canvi de xip, Dami, i ens expliques el que has viscut també aquest matí, ens recuperes, no?, algunes de les declaracions que han fet Messi, Scaloni, i també amb alguns periodistes que has pogut parlar. Però mira, ja que hi som, hem de fer una pausa, però ja que hi som, aprofito que hem escoltat el jugador australià del Cádiz, Mavil, per fer-vos una pregunta sobre aquesta França. Tu, Joan Maria, que has narrat el partit de RAC+1, fa farum de campiona un altre cop, o com a mínim de que és una selecció que costarà molt de guanyar i que arribarà fins a les últimes instàncies d'aquest campionat?
En tot cas, Aleix fa farum d'equip molt sòlid, amb capacitat d'entomar situacions complicades com les d'avui. Jo avui he anat al partit amb el Pichi i amb el David Brock i feien una reflexió que m'ha semblat molt interessant, no? I és la diferència de reacció que han tingut Argentina i França a les dificultats, no? Argentina ha fet la sensació que s'atabalava i, en canvi, França no. És veritat que el gol d'Austràlia ha arribat més d'hora que l'empat d'Aràbia Saudita, però la sensació ha estat d'una Austràlia molt sòlida defensivament els primers minuts, marquen el gol i França diu, bé, ja arribarà el nostre moment. Sense cap brillantor, sense fer un partit memorable, a mi m'han transmès molta solidesa. Molta.
A tu, Toni, Edu, si heu pogut, evidentment, estar pendents d'aquest partit de França.
Sí, l'estava veient, acabant de tancar el diari, i m'ha sorprès, òbviament, com a tots, el gol d'Austràlia, i penses, ostres, una altra sorpresa, però realment després han anat bastant tranquils, i veus, tot i les baixes que han tingut i les que estan tenint, perquè avui se'ls ha trencat també Lucas, veus la plantilla que tenen, i és una de les millors, ja era una de les grans favorites, segurament en Brasil i Argentina, i ho han ratificat.
Del que has vist fins ara, potser, la més sòlida, com deia el Joan Maria.
Sí,
no?
També Anglaterra va estar bé ahir. És veritat que el rival també era Iran, també, i avui era Austràlia. S'ha de veure, però clar, Argentina també tenia un rival a priori molt fàcil i no li ha anat bé. Però sí, i a més les coses del destí. Giroud, que havia de ser el davanter suplent, perquè el davanter titular havia de ser Benzema no arriba, Giroud és titular per accident, no saps ja quina edat té, 36 anys crec que he llegit, marca dos gols, supera Henry, o igual Henry com a màxim golejador de la història de França, i coses que no t'esperes, però sí que fa pinta de selecció que serà una de les candidates a guanyar el títol.
36 segur. Anys, des del setembre, des de finals de setembre, imagina't. Toni.
Havia marcat fa 8 anys ja, al Mundial de Brasil, Giro, i segueix picant pedra. Jo vull ser prudent, bàsicament perquè no li tenien cap mena de confiança a Austràlia. Per mi Austràlia és dels equips més fluixos del Mundial, de fet ja entra patint molt, ha de jugar una repesca contra els Emirats que passa patint, i un partit contra el Perú que no mereix guanyar i que el guanya una mica de casualitat. Llavors, aquesta Austràlia, mires el ple de jugadors de segones divisions d'Anglaterra, un davanter que juga a la segona divisió japonesa, jugadors de la Lliga Escocesa, no és una Austràlia com la del Mundial d'Alemanya que tenia nivell. Llavors, aquest per mi era el rival més fluix. Igualment França crec que passarà a primera de grup, però per parlar d'una França que pugui arribar a la final m'ho vull prendre amb cautela, perquè han tingut baixes importants i perquè en algunes posicions encara pues, pot patir en bandes o Llori tampoc no em sembla un dels millors porters, però és cert que si Mbappé té el dia, el darrer gol de Giroud arrenca, posa la moto i el canvi de marxa que té increïble, Griezmann vestit de blau el veus més còmode, Tchouaméni realment els hi porta moltíssim, jo sé, és cert que és un dels candidats juntament amb Anglaterra, però tant Anglaterra com a Austràlia vull ser prudent perquè s'han enfrontat a dos rivals doncs realment febles, no?
I queden seleccions encara, demà la selecció espanyola,
demà tenim més bons debuts bons,
ara en farem la prèvia i dijous les últimes favorites, podríem dir, sí, no? Hi ha Portugal,
i Brasil.
Hi ha Brasil, no? Hi ha la Bèlgica de Robert Martínez, a veure què pot fer, i Alemanya també demà, sí.
Una mica tapada l'Alemanya, però sobretot Brasil, perquè per apostes era la número 1, i a més té un rival dur, que és Sèrbia. Comencen contra segurament el rival més dur del seu grup, els serbis, que arriben molt bé. Per tant, a veure què passa amb la canarinha.
Que hi ha molts entrenadors, sentint i llegint, que apunten a Sèrbia com a la sorpresa.
La revelació, potser.
Sí, bé, tenen... més d'un entrenador coincideix.
Dijous vens a Rangesu, però... eres tu? Amb...
Sí, però
amb
el Pou,
amb el Pou,
dijous. I vindré gairebé amb la samarreta de Sèrbia, ja.
He
canviat un jaquets al Partizan que no els deixat entrar, els portaré a l'estudi.
Digues, Pou.
Això que passa a vegades amb el futbol, que és que es lesiona Lucas Hernández i entra Teo i és un dels homes del partit.
Sí.
Vull dir que a vegades, no?, en aquests tornejos tan curts, petits detalls com aquests, no?, cops de sort, tot i que una lesió no es pugui considerar mai un cop de sort, però avui el lateral esquerre suplent és un dels homes del partit.
Mira potser Balde, no? El que no sabem què pot aportar, però ja. No havia de ser-hi.
Heroi sempre vistos.
I potser aporta alguna cosa a la selecció espanyola. Ja
sempre hi ha herois sempre vistos al Mundial, i el cert és que superar el primer partit amb nota per França era important, perquè venien amb certs dubtes per les lesions, i la forma en què entres és bo. Ara, en aquests tornejos també, com gestiones l'eufòria? Argentina la gestiona molt malament, ara com gestionarà l'eufòria Anglaterra i França? Perquè sota el segon partit potser li han pensat que són passeig, i el segon partit puja el nivell. És clar, la gestió emocional és clau en un torneig
curt. Sí, és que anava a dir exactament això sobre Argentina, precisament. De dir, venia amb la idea, segurament en molts anys, de tenir un Mundial, no dic plàcid perquè un Mundial és molt complicat, no?, però de ser la candidata, la favorita. Tothom que escoltaves deia, no, Brasil o Argentina, i de cop en el primer partit, quan s'espera que guanyarà, perd contra l'Aràbia Saudita i ha de tornar a un paradigma on s'ha mogut segurament més anys, que és el de les urgències, el de l'èpica, perquè ara ja anirà nedant contracorrent el que resta com a mínim de fase de grups.
Per mi, per gestió de l'eufòria, el rei de l'Aràbia Saudita, no?, que resulta que demà, dia de festa nacional, sí, amb dos cataplins... guanyen l'Argentina i demà festa per tothom. Sí. Això sí que és gestionar l'eufòria.
Increïble. Mira, hem trobat...
Quan assassina periodistes o reprimeix minories, es dedica a donar dies de festes nacionals.
Populisme, se'n diu, no?
Saudita.
A vegades se'n diu populisme, això. Hem trobat un entrenador asturià que va treballar amb Frank Rijkaard a la Federació de l'Aràbia Saudita, que va dirigir els dos golejadors d'avui amb l'Aràbia Saudita contra l'Argentina, Al-Shehri i Al-Dawsari, i que ara mateix és al Japó, perquè està entrenant l'Urawa Red Diamonds. Ha estat escollit el millor entrenador de la Lliga Japonesa el 2021. Es diu Ricardo Rodríguez, i després de la pausa el trucarem, a veure si ens atén uns minuts.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Renault.
Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid, fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
RAC 1 i Manresa 2022 presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre, a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa. I des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Elías.
I en l'último trago nos vamos.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa amb la col·laboració de Montse Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
32.248. 3, 2, 2, 4, 8.
Sèrie
34. 0, 3, 4.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bé, minuts, passen de les 11 de la nit, aquí compartint taula avui amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo, amb el Damià López, pendent de qualsevol novetat a la zona mixta del França-Austràlia, i estem parlant de la gran sorpresa de moment d'aquest Mundial, que és la derrota de l'Argentina contra l'Aràbia Saudita. No s'està parlant tant de la victòria de l'Aràbia Saudita, no?, sinó de la derrota de l'Argentina. I volem aprofitar que hem trobat aquest personatge, que crec que és ideal en un dia com avui, per parlar de la victòria de l'Aràbia Saudita, no?, per tenir la visió també d'aquesta selecció aràbica. És Ricardo Rodríguez, ex del Girona, ex tècnic del Girona el 2013, ha estat al Màlaga, després ha passat per Tailàndia i actualment estava al Japó, a l'Urawa Red Diamonds, on ha aconseguit guanyar la Copa de l'Emperador, la Supercopa japonesa, ha estat escollit millor entrenador del Japó. En aquest periple asiàtic de Ricardo Rodríguez, que és asturià, va passar uns anys per la Federació de l'Aràbia Saudita, on va coincidir amb Rijkaard i va dirigir algun dels jugadors que avui han estat els grans protagonistes amb aquesta victòria contra l'Argentina. Hola, Ricardo, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Molt bé, gràcies per atendre'ns a aquesta hora, que sé que és de matinada pràcticament al Japó, però és que volíem comentar aquesta sorpresa de l'Aràbia Saudita. No sé com ho has viscut tu, aquest partit, la victòria contra l'Argentina.
Bueno, pues... La verdad que sí, muy sorprendente. Yo, bueno, estaba hablando con una mujer y me dice, bueno, va ganando Arabia. Y la verdad que vi la última media hora y, bueno, vi un poco ahí los goles y vi ahí el gol de Saleh Al-Nassri, que, bueno, es un jugador que bueno, conozco bien porque me acuerdo que llegamos a la federación en el 2011 y él era uno de los jugadores que estaba en la selección sub-20 del Mundial de Colombia, que ahí, bueno, fue, digamos, mi primer trabajo con la federación. No conocía a los jugadores, no conocía nada, y a la semana así de llegar a la federación me dijeron, vete allí y ayuda lo que puedas al entrenador, un poco, pues, en ese torneo tan importante, ¿no? Y bueno, pues sí, es un camino de, pues ya desde 11 años, de chicos que tenía en aquel momento 20 años, o Sale, que es el lateral izquierdo, Aldo Sari, que tenía 19, y bueno, y también el Sheri, también el jugador que marcó el primer gol, también jugador que en aquel momento estaba en la sub-18, entonces bueno, son chicos que conozco bien, y bueno, la verdad que muy sorprendente la victoria de hoy.
Sí, no? O sigui, els coneixes molt, no? De fet, diria que el Dausari, el segon golejador, va estar al Villarreal, no?, amb aquelles sessions que va haver-hi a la Lliga Espanyola, també.
Sí. Sí, sale, por ejemplo, mira, en aquel Mundial Sub-20, yo llegué allí y demás, y bueno, hablando un poco con la gente y tal, y decía, este chico hace 3 meses estaba jugando en la calle. No jugaba en ningún equipo, no jugaba en ningún sitio, y bueno, alguien lo vio y lo pusieron aquí en este equipo, y el chico iba destacando, y bueno, jugó un buen nivel aquel Mundial Sub-20, ¿no? Y bueno, ya mismo es capitán de la selección, pues esto va, bueno, pues cuando Urawa jugó también la final, estaba ahí en Al Hilal, capitán de Al Hilal, que bueno, era uno de los posibles rivales que nos iba a tocar a nosotros aquí en la final de Champions con Urawa, y bueno, son cosas de estas que pasan raras en el fútbol, un chico que tiene 19 años, que todavía no estaba en ningún club, ¿no? Y bueno, pues mira hoy lo que pudo hacer, y bueno, también lo de Siri, también muy sorprendente, porque era un jugador que en la sub-19, 18 no era ni titular, ¿no? Y se fue a Portugal y luego volvió a Arabia, la verdad que había perdido un poco la pista, así como, yo qué sé, hubo también gente olímpica, Salman Al-Farak, ¿no?, que es también un jugador de capitán de Al Hilal, pues ese ya es un poco más conocido, pero bueno, no, hoy no lo vi, y bueno, pues sí, no conocía a todos los jugadores, porque algunos ahí sí les perdí la pista, pero sí que en 4 o 5 jugadores bastante representativos de lo que había sido aquella sub-20 y sub-23 del año 2011 y 2012, con lo que también estuvimos ahí luchando para meternos en la Olimpiada de Londres.
Tu sents una mica teu, això que ha passat avui, que és la gran sorpresa del Mundial, de moment, per tot això que expliques, per haver estat a la Federació de l'Aràbia Saudita de Futbol, per haver tingut aquests nanos quan eren tan joves?
Pues sí, es sorprendente. Yo he visto, bueno, me ha sorprendido mucho hoy el nivel de ese trabajo ahí defensivo, muy táctico. Bueno, el entrenador, obviamente, ya es un entrenador con experiencia, me parece que está haciendo un trabajo ahí muy bueno, ya lo había hecho anteriormente en Marruecos, y bueno, pues tengo también amigos que están ahí en la federación y demás, y ostras, me sorprende mucho el trabajo que está haciendo el entrenador, porque bueno, no es fácil, y bueno, ya al final tocaba un poco defender, pero ves que, bueno, me metió ahí esa situación ahí de 6-3-1, que ahí a Argentina les costaba mucho, y bueno, defendiendo bien situaciones de balón parado, con un temple, con un oficio, me pareció una selección con un oficio, que claro, eran cosas que cuando yo estaba allí hace años costaban mucho ese tipo de situaciones, ¿no? Ver una selección con tanta capacidad competitiva y no a lo mejor en un torneo asiático o un torneo de los que jugábamos allí en la zona del Golfo y demás, contra Qatar, contra Bahrein, Emiratos, sino contra una selección como Argentina, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, muy muy sorprendente, y ya te digo que los vi bastante bien a ese nivel competitivo, ¿no? Obviamente luego pues hay que tener esa suerte de tener esa eficacia, de tirar 3 veces a puerta y marcar 2 goles, pero obviamente luego tuvieron mérito a ser capaces de cerrar el partido y ponerle las cosas muy difíciles a Argentina, por lo que vi.
Sí, sobretot també gràcies al porter, que no sé si el coneixes, el Mohamed Khalil Al-Obais, que ha fet un partidàs.
Sí, ha hecho un partidazo ahí, pues bueno, templando muy bien situaciones de salir o cuando quedarse, y bueno, la verdad que sí, muy sorprendido, y le decía, compartí algún WhatsApp con Rafa Gil, que hace poco volvió a la federación y que había estado conmigo en el Málaga, y había estado uno de los entrenadores que había estado en la primera etapa y que está allí junto con Sergio Piernas, y bueno, me sorprendía esa capacidad de oficio, y la del portero mucho más, porque no es tan habitual ese tipo de situaciones, ¿no? Ya vimos el primer día de Qatar, pues ese penalti un poco a lo mejor inocente, y bueno, con una capacidad y un saber estar en momentos de mucha presión, de mucha incertidumbre y demás, y bueno, no es natural para una estos jugadores árabes, porque claro, por ejemplo, ahora que conozco bien la selección de Japón, la mayoría de jugadores de Japón juegan en Europa, ¿no? Y están acostumbrados a eso. Los jugadores de Arabia Saudí, muy pocos, ¿no? Quitando, pues sí, aquella incursión de Saleh o de Faja Palmuwallah cuando estuvo Levante, o estos jugadores que vinieron aquí a Europa, pero claro, no tanto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que muy sorprendido, y bueno, pues darles la enhorabuena porque han hecho un granito. Sí, és que han dado fiesta nacional mañana.
Sí, sí, això andava a dir. Tu que coneixes una mica aquella cultura, no?, aquella ciutat, aquell país, què et sembla, com s'estarà vivint això i què et sembla que hagin donat festa tot el dia de demà, no?, d'aquest dimecres?
Sí, sí, vamos, me puedo imaginar porque allí, por ejemplo, cuando uno de los primeros partidos que vimos y estaba Rijkaard y demás, fue un Al-Hilal Ittihad, que era una final de Copa, pues bueno, ahí hay cuatro equipos grandes que cuando juegan esos equipos, sobre todo Al-Hilal Ittihad, el campo se llena, y claro, me acuerdo que había ganado Ittihad y aquello era una locura, era, pues bueno, lo que es igual que en España, todas las calles, los coches, fiesta total en aquella ciudad, y Arabia tiene que ser una locura a nivel de todo el país, ¿no? Porque no es nada normal este tipo de cosas, no es un país acostumbrado a estar ganando Copas de Asia, a estar ganando, incluso a no ir a mundiales, ¿no? Porque obviamente a veces tampoco costaba ir a mundiales y bueno, una victoria así, pues ahora ya lo tienen cerca, es ganar a Polonia y poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver un poco qué sucede, pero sería un gran logro, obviamente.
Com acaba Ricardo Rodríguez a l'Aràbia Saudita? A més, vas col·laborar també amb Frank Rijkaard, no? Com acaba aquesta aventura allà? Com és que arribes allà?
Pues había sido que, bueno, Fernando Sanz, ¿no?, me conocía, habíamos trabajado juntos en el Málaga, como presidente y yo como director deportivo, y bueno, pues después de un tiempo de yo no salir del Málaga y demás, surgió esta posibilidad de ir allí a Arabia Saudí a un poco colaborar con toda la federación, a hacer crecer y desarrollar la federación y el fútbol saudí. Y luego, bueno, pues recuerdo que en aquel momento la federación pues no tenía seleccionador y, pues no sé, a las 3 semanas o una cosa así de estar allí, pues nombraron a Rijkaard y, bueno, luego pues también pues Albert Roca y Carles Cuadrat, que también les acompañaron, sí. Acompañaron a Rijkaard, y con los que tengo ahora mismo una gran amistad por todos aquellos años que vivimos juntos. Y bueno, yo en aquel momento estaba un poco con todos los equipos y demás, y luego, pues bueno, por la afinidad y por la confianza y porque también éramos vecinos y demás, pues bueno, hubo un momento que estaba un analista y trabajé en el cuerpo técnico de Rijkaard como analista, y bueno, para mí pues una buena experiencia. Y así fue por medio de Fernando Sanz, que tenía pues contactos o alguien le había pedido dos técnicos para ir allí, y fuimos de inicio Alfonso Fraile y yo a desarrollar el fútbol saudí en el 2011. Estoy hablando hace ya 11 años, y que también ya estaba todo el tema de Spy, estaba bien empezado antes y demás, ¿no? Entonces, bueno, son países que llevan años ahí con ese desarrollo del fútbol a ese nivel, ¿no?
Doncs escolta, no podíem tenir el Tu diràs de RAC1 millor protagonista avui que Ricardo Rodríguez, que ha treballat a la Federació de l'Aràbia Saudita de Futbol, per parlar d'aquesta victòria històrica. Escolta'm, ja per acabar, em diu gent que et coneix molt bé que el Japó, el futbol japonès, et consideren una eminència, no?, per haver canviat l'estil de joc també allà. A l'Urawa Red Diamonds l'has ficat a la final de la Champions d'Àsia, has guanyat la Copa Emperador, la Supercopa del Japó amb l'Urawa, has estat escollit millor entrenador a la Lliga Japonesa el 2021, Ricardo, i ara crec que tanques una etapa, no? Has anunciat que tanques una etapa, no sé què faràs.
Sí, sí, un poco esa situación ya se terminó y ahora, bueno, pues ver un poco oportunidades, bueno, si surge algo por Europa, pues es el foco donde más estoy focalizado ahora. Bueno, pues es verdad que yo aquello del año sabático de Guardiola en su momento lo entendía, pero ahora lo puedo entender, ¿no? Después de 6 años en Japón, llevo 3 años sin ir a España, sin ver la familia, y bueno, pues si sale algo interesante, pues sí, y si no, pues bueno, a descansar, que necesito recuperar energía, y bueno, pues obviamente también la posibilidad de salir en Japón pues siempre está, pues porque bueno, y pues obviamente tengo muchas posibilidades de seguir trabajando, pero bueno, pues obviamente me encantaría poder trabajar en Inglaterra, porque es algo que tengo desde hace muchos años ahí en el punto de mira, y bueno, pues ahora descansaré un poco, pero sigo a partir de enero y demás, iré por allí a ver fútbol y eso, y sería un país que me encantaría entrenar.
Molt bé.
Allí en Inglaterra. És un poc on me tengo el punto de mira, digamos.
Doncs a veure si també aquesta entrevista aquí a RAC1 el t'ho dirà, serveix, no?, per si ens escolta algú que tingui relació amb Anglaterra i el Ricardo Rodríguez pot acabar entrenant allà. Si vens per Catalunya, per Barcelona algun dia, estàs convidadíssim aquí a l'estudi de RAC1, si vols, i acabem de xerrar una mica de la teva aventura al Japó i també d'aquest lligam que tens amb l'Aràbia Saudita.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguramente en enero vaya por allí a ver cosas y seguramente por ahí estaré.
Pues vinga, et convidarem un dia a l'estudi, si et ve de gust. Ricardo, moltíssimes gràcies, de veritat, a descansar, que sé que és molt tard al Japó. Una abraçada forta.
Bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
De res. Boníssim tot el que ha explicat. Hosti, m'ha sorprès molt, eh? Diu que el golejador d'avui, el d'Ausari, estava jugant al carrer 3 mesos abans del Mundial Sub-20 2011, quan tenia 19 anys. El que deies tu, d'aquestes històries del Mundial n'hi ha moltes, Toni.
Increïble. No sabia aquesta història de que era al carrer. Vull dir, sí que el tenien fitxat com un dels jugadors que va venir a jugar a Espanya quan finalment els saudites accepten que s'han d'obrir, que són un país molt hermètic, i fan un pacte amb la Federació Espanyola per enviar jugadors aquí, i arriba a jugar un partit amb el Villarreal.
Un, sí.
Només un. Però que... El tema del punt de vista. Nosaltres... Mira, va venir i va jugar un sol partit, no? I podem fer una mica de... com fins i tot de burla. Però jugar un sol partit o entrenar a un equip com el Villarreal, ahir sí que els ajuda molt, perquè es coneix un estil diferent, un mode de vida diferent, ser més competitiu. Hi ha alguns països que històricament han estat molt hermètics, i a la que s'obren, creixen. De fet, em comentàvem per les xarxes socials, que també no sabia, que, per exemple, l'equip sub-17 saudita està a Salou aquests dies fent una estada. Hi ha imatges d'ell celebrant-ho.
És el que entrenava Ricardo Rodríguez el 2011. Entrenava al sub-17 on hi havia aquest
doncs
nano.
Doncs són a Salou. A l'Aldausari. I ens han vibrat amb el triomf des de Salou perquè han après que han d'anar fora d'alguna forma a pujar una miqueta al nivell competitiu.
Crec que estava mirant avui que el partit que va disputar va ser una última jornada ja, partit quan ja estava tot resolt contra el Madrid. Una jornada 38 quan ja no hi havia res en joc.
Però és cert que en l'època de Fran Rijkaard i de Ricardo Rodríguez, que col·laboren amb l'absoluta d'Aràbia Saudita, allà diuen, no?, que és quan fan una mica el canvi futbolístic, no?, que la selecció de l'Aràbia Saudita veu el que és el joc posicional, conceptes de perfeccionar la pressió, la possessió. Avui, per exemple, els hi tiraven el fora de joc pràcticament al mig del camp, no?, a l'Argentina, i no l'han sabut trencar bé. Hi ha hagut fores de jocs i gols,
sí,
anul·lats, però
sort perquè
l'han jugat tàctica, molt risc, amb molt
la
risc.
La tàctica semblava un suïcidi, sí, sí. I allò, els equips de Mendilibar, que hi ha Guardiola, que ho feia, i fotia 6 cada partit. I la sensació era aquesta. I és increïble com milloren aquests països, perquè fa 4 dies aquesta gent no tenien pràcticament... Aquest estava al carrer, i pràcticament no tenien ni...
No, aquest estava al carrer amb 19 anys, però bé, sí.
Sí, bueno, fa 4 dies, vull dir, fa 10 anys. Però que teníem... ells, Qatar, d'aquest tipus de països, poca tradició i superpoques llicències per a cada categoria, i no tenien jugadors. Llavors, per ells, que aquest jugador jugués un partit al Villarreal, a la Liga Espanyola, vist des d'aquí, és, bueno, jugar un partit i mira, ja. Per ells, és com la primera vegada que un jugador aquí va anar a la NBA. Va ser un aconteixement i semblava una fita històrica. Doncs per ells, imagina't, un jugador del seu país jugant a la Liga Espanyola. És inimaginable. I clar, el que han aconseguit avui... es recordarà per sempre a la història de l'Aràbia Saudita. Per sempre.
En el cas dels saudites és cert que per un tema demogràfic són molts milions, no com Qatar, que són tan pocs. Ells tenien certa tradició. De fet, no em d'oblidar que el 94 arriben a 8 anys de final amb el famós gol d'Oeran contra Bèlgica. Ells sí que tenen certa tradició. Però és un país que els que han estat a treball no t'ho expliquen, que com la Meca està allà, com és el país gran, el país que sent protector de totes les essències de l'islam, es senten com els descendents de Mahoma, la casa reial del Cim Saud, són tan orgullosos, podríem dir que pels veïns diuen que són molt pedants. I ells no tenien la necessitat d'obrir-se. Però ells demogràficament... sí que tenien els jugadors, i en aquest cas sí que tenien milers de futbolistes. De fet, alguns dels estadis més grans de futbol són allà, els derbis de Riad omplen 70.000 persones, però allò de dir, no ens cal d'alguna forma anar a l'estranger perquè ja són prou bons, i així podem ser campions d'Àsia, que ho solien ser als anys 80, als anys 90. Però hi ha un moment que veuen que el futbol es globalitza, i amb el canvi de Mir, el camp de Tara, el jove, és el que d'alguna forma ha entès. Ens hem d'una miqueta de baixar els pantalons, no podem ser tan orgullosos, i hem d'imitar els veïns del Qatar, els veïns dels Emirats Àrabs, que sent molt poca gent, ara gestionen l'esport millor que nosaltres. Com pot ser que ells que no tenen llicències, que no tenen, ara ens pintin la mà per la cara, i han començat a portar esdeveniments, la Supercopa, motor al seu país, que era molt hermètic, i han començat a enviar esportistes fora, que era una cosa que no feien mai, no? Era un dels països més hermètics del món. I ara s'han anat obrint mica en mica.
És que ara parlaves d'Obeirán, avui feia broma, també dient, avui s'enfrontaven a Aràbia Saudita i Argentina, que tenen dos jugadors que segurament han marcat dos dels millors gols de la història del Mundial, com és el gol de Maradona a Mèxic 86 sí. i el d'Estats Units 94, que és un golaç, el d'Obeirán contra Bèlgica, absolutament brutal. I ara, arran del que deia a l'Edu, crec que segurament és d'aquells mundials, no?, en què estem parlant que pràcticament la totalitat dels seus jugadors són de la...
Tots.
De la
seva lliga.
De la Lliga Saudita,
sí,
no?
Volia dir el nom de l'equip.
Al-Hilal.
Segurament d'aquí 4 anys és possible que ja veiem algun d'aquests jugadors, arran potser d'aquest mundial, que ja no tots són del seu país, sinó que algun ja ha començat a
mi m'al·lucina el Hervé Renard aquest, el seleccionador. Sí. Vull dir, no? Lannister, per la gent que ha vist Joc de Trons, és clavat de la família Lannister, Hervé Renard, no? Té una història curiosa que...
Sí, molt, molt bonica. I fa una part d'aquest grup d'entrenadors que són coneguts per com de bé treballen només amb seleccions, que amb clubs no tenen sort, però amb seleccions sí, i van canviant de selecció en selecció, i ho fan bé, no? Com Bora Milutinovic en el seu moment, i això a França ho tenen molt. Llavors, ella va ser futbolista, era defensa, estava al Cans, i el Cans no el vol perquè en un entrenament un adolescent del filial l'humilia. Aquest adolescent es deia Zinedine Zidane. Llavors, ella acaba jugant un partit de primera només, segona, tercera, cada cop juga més baix, i acaba jugant a sisena divisió, es retira en 30 anys i comença a treballar amb una empresa que netejava estores i moquetes. S'havia de llevar a les 3 del matí per anar a netejar estores, fàbriques, arriba a treballar d'electricista, arriba a treballar amb un camió de la brossa i feia d'entrenador d'un equip de sisena. I per coses de la vida coneixo un entrenador que era un rodamons, que era el Claudio de Roa, un home que havia estat a Camerún molts anys, i li veu algo, diu, vine amb mi, que veuràs món, se l'emporta a la Xina, se l'emporta a Ghana, descobreix el continent africà, s'enamora d'Àfrica i a partir de dels contactes que fa amb Claude Leroy acaba sent campió d'Àfrica amb Zàmbia, que va ser una sorpresa, ningú s'ho esperava. A partir d'aquí és campió d'Àfrica també amb Costa d'Ivori, esdevé el primer home que guanya la Copa d'Àfrica amb dues seleccions diferents. D'aquí salta al Marroc, la porta al Mundial fa 4 anys.
Juga amb Espanya, no? La fase de grups.
L'Edu hi va ser a Marroc, fa patir molt a Espanya i comença a sumar doncs, èxits, no? Ja són 3 seleccions africanes on ho ha fet bé. A més, es casa amb una senegalesa, que era la vídua del seleccionador francès de Senegal el 2002, el Bruno Metso, tot com molt, molt familiar. Hòstia. Diu que es quedarà a viure a l'Àfrica, que s'ha enamorat de l'Àfrica.
Té una sèrie.
I s'havia de quedar a l'Àfrica fins que els saudites van trucar i li van dir, què vols? Si algú tenen els saudites són calés. I va dir, vull assegurar-me que mano jo, que no apareixi aquí un xec i em dirà que ets a seleccionar. Si m'ho assegureu, jo seré el seleccionador i ho farem bé. Van confiar en ell, els va portar al Mundial... I mira
on són. Bé, el titular és molt clar, no? De ser humiliat per Zidane a aconseguir una de les victòries més sorprenents i recordades de la història dels Mundials, no?
Davant de Messi,
imagina't.
De Zidane a Messi, no?
De Zidane a Messi, sí.
Però ja admira molt a Zidane, ja. no ho diu amb amargura. Ja. De fet, però... diu, vaig entendre que jo no servia pel futbol com a jugador.
La pregunta, Toni, també és a qui no humiliaria
aquell Zidane no? 16 anys.
La història és bona. 20 minuts i la mitjanit. Damià, alguna cosa més des de la zona mixta del França-Austràlia?
Doncs que aquí ja han marxat tots els futbolistes, però que si vols, Aleix, podrem escoltar Antoine Griezmann, sí. Una veu en espanyol de la selecció francesa, important, vaja, titularíssim, jugant amb molta llibertat pel mig, fent d'àncora, Dembélé per la dreta, Mbappé per l'esquerra, amb Giroud pel mig, vaja, un àncora al timó de l'equip francès, i que s'ha aturat pels mitjans de comunicació i podem escoltar les paraules del davanter de l'Atlètic de Madrid.
A ver, Antoine Griezmann, Antoine, felicidades por el triunfo, un triunfo que tuvo sustito, pero luego a Francia ha sido superior, ¿no?
Sí, estábamos como un poco nerviosos, yo creo que para muchos es el primer partido de una competición así, y se ha visto un poco al principio, y nada, hay muchos cambios en el equipo, creo que somos 6 o 7 desde 2018, así que... Hay que trabajar, hay que seguir así y nada, tranquilidad y pensar ya en...
Da miedo esta Francia, ¿no, Antoine?
No, yo creo que tenemos que... Hay cosas que mejorar, no estamos todavía en donde queremos estar y hay que mejorar ciertas cosas defensivamente y tácticamente y trabajar.
Antoine, tú has jugado hoy por todas partes del campo, lo has hecho de maravilla, no sé cómo te has encontrado en el encuentro porque te hemos visto por todos lados.
Sí, es una posición nueva, más de medio para ayudar tanto en defensa o en ataque, para hacer la relación esa entre defensa y los delanteros y nada, intentar meter los mejores balones posibles a mis tres delanteros y luego llegar de segunda línea.
Antoine, después de ver lo de Argentina esta mañana, habéis dicho aquí vamos a salir y nada de sorpresas, os ha marcado Australia y les habéis pasado por encima, ¿no?
No, es que al final sabemos que en estas competiciones todos los partidos son muy difíciles y nada, que cada partido es una lucha y hay que intentar salir ganador.
Gràcies, gràcies.
Doncs això és el que ha dit Antoine Griezmann a les ràdios espanyoles, l'ex del Barça, ex de l'Atlètic de Madrid. Damià, abans de tancar connexió ja i deixar-te també anar a descansar, recupera'ns, tu que l'has vist en directe també, què s'ha dit des del costat argentí d'aquesta ensopegada inesperada avui, aquest matí?
Bé, quan s'ha acabat el partit, hem escoltat Scaloni i Lautaro Martínez, ara l'escoltarem, però hi havia l'expectativa per saber si parlaria a Messi, no? És a dir, per si, no dic que s'amagués, però per si decidiria avui no parlar, o si optaria per fer-ho després de la desfeta, perquè el que apuntaven els companys argentins que eren a la zona mixta era que avui era molt convenient que Messi parlés, perquè d'alguna manera el que es tractava d'evitar avui és que la gent, els aficionats i també la premsa, que jo crec que estan una miqueta en aquesta línia, que ningú surti, o que en general la línia no sigui d'anar a cremar-ho tot, que hi ha crèdit, que Argentina ve d'un invicte de 36 partits, que ve de guanyar aquell partit, la finalíssima, a la qual ells donen molta importància contra Itàlia, venen de guanyar la Copa Amèrica, i aleshores, encara que avui hagin perdut el primer partit, doncs volen fer una miqueta com... no té res a veure un cas amb l'altre, però com va fer la premsa espanyola amb l'equip de Vicente del Bosque quan va perdre el primer partit del Mundial 2010 contra Suïssa. És a dir, s'ha perdut, la situació és molt crítica, però li donaran fins al segon partit i aleshores, si perden, sí que tothom traurà les destrals contra Scaloni. Aquest és el tarannà a tothom. Començant per Leo Messi, que parla que evidentment s'han fet les coses malament, però que ara el que tocarà serà aixecar-se.
No esperábamos arrancar de esta manera, confiábamos en arrancar bien, de poder ganar con los tres puntos, como veníamos hablando antes del partido, que te daba tranquilidad, pero bueno, este grupo se destaca por la unión, por la fortaleza del grupo, y ese es el momento de estar más unidos que nunca y saber que tenemos que volver a la base, al juego de nosotros, al funcionamiento, para intentar ganar.
Messi, que avui ha fet un partit, per cert, discretet, anant de més a menys i ha acabat molt diluït sobre la gespa, fa una crida a la tranquil·litat.
De tranquil·litat, no? Sabemos que és un golpe muy duro, una derrota que duele, però que tenemos que seguir confiando en nosotros, que la gente confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a intentar ir a ganar a México para volver a acomodarnos.
Parla d'aquest partit ja contra Mèxic, abans de saber el resultat, aquest empat entre Mèxic i Polònia, que li dona cert aire a l'albiceleste. Passem a Lionel Scaloni, el tècnic argentí, declaracions en calent, després de la derrota parlava d'un resultat difícil d'assimilar per ells.
Bueno, es difícil d'assimilar porque en 4 minutos o en 5 minutos hicieron los dos goles, creo que fueron los dos únicos tiros al arco. Pero bueno, no queda otra que levantarse, seguir adelante, hay que ganar los siguientes dos partidos, no tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir.
Y un último documento, Aleix, de Lautaro Martínez, al davanter de l'Inter, a qui li han anul·lat un gol literalment per mitja ungla, per fora de joc, ho era, i l'àrbitre ha anul·lat el gol a instàncies del VAR. Diu Lautaro Martínez que Argentina ha perdut per errors propis.
Está claro que perdimos el partido por errores nuestros, más que nada en el segundo tiempo. El primer tiempo debíamos marcar más de un gol. Pero bueno, esto del Mundial tenemos que ahora descansar y pensar en lo que viene, porque son dos finales.
Doncs això, sí, pensaré lo que viene. Dissabte, dissabte 8 del vespre...
Després de la jornada avui ja estem amb dos finals. Aquesta és la realitat d'Argentina, eh?
Totalment, totalment. Ara escoltarem...
És un drama.
Alguns periodistes argentins, de mirar que has pogut parlar amb ells, que també hi ha una mica de tot entre els argentins.
Sí, comparat, per exemple, amb el Mundial 2018, que també vaig seguir la selecció argentina, et dic que res a veure al tarannà. Aleshores, recordo que el primer partit va ser un empat contra Islàndia, si recordeu, sí, en què Messi falla un penal, i aquell dia John Finnbogason va fer el primer gol, l'ex de la Real Societat, de la història d'Islàndia en els Mundials, bé, la primera presència d'Islàndia, i aquell dia ja les destrals anaven que volaven. Hi havia molt de nerviosisme, etc, i això que Argentina va empatar, no va perdre. Recordo que el segon dia Argentina perd 3-0 contra Croàcia i es classifica guanyant a Nigèria amb un gol al final, no? Amb un gol al final. Clar, avui ha perdut i veig, evidentment, no estan contents, estan feliços, però veig confiança, veig que confien que podem passar, que confien en la qualitat que tenien en el terreny, però esclar, és que ara venen dos rivals molt difícils, com Mèxic i Polònia, així que el grup està realment preciós, i quan vulguis a l'ésser, doncs fem el que ens han dit els companys periodistes allà a Zona Mixta.
Ara ho escoltarem. Dami, et deixo marxar, que s'està tallant una mica la connexió. Descansa, bona feina, demà més. Veus?
Perfecte, molt bé, bona nit a tots, un abraçat.
Adéu, adéu. L'hem sentit justíssim, eh? El pal. Sí, sí. Pràcticament les dues a Doha. Deixem que el Damià descansi. I ara escoltarem els periodistes argentins i després ens centrarem en la prèvia de demà. No sé si, Joan Maria, Edu, Toni, voleu afegir alguna cosa més de la jornada d'avui? Bé, de Lewandowski no hem dit res, d'aquest penal fallat, del Tata Martino, no sé, Pou, tu, del que vulguis comentar d'avui, ja passem a demà.
No, jo crec que el més noticiable en diferència, evidentment, ha estat aquesta derrota de l'Argentina. Després del partit aquest de Polònia, sí, Lewandowski, dos penals seguits, no?
Sí.
Fallats, els dos últims que ha xutat, un a la samarreta del Barça i l'altre en Polònia. Jo crec que és una anècdota, crec que els continuarà xutant i que aquest marcador, bé, li dona una mica de vida encara a l'Argentina,
sí,
que juga la final contra Mèxic dissabte, no? És una final, així de clar.
I per Polònia també, perdona, vull dir, Polònia ha de guanyar l'Aràbia Saudita si Lewandowski vol, no sé.
Sí, sí. I després Dinamarca, no? Jo crec que també feia més bona pinta de la que ha demostrat avui, no? Jo crec que també, clar, l'Argentina ho tapa tot, però jo crec que també és una petita sorpresa, no? L'empat a zero.
Toni?
Sí, sí, sí. Avui, de fet, hi ha hagut dues sorpreses per mi. Tres, podríem dir, però sobretot per mi la part de la Saudita és que Dinamarca no pugui amb Tunísia. Tunísia és un equip que, a més, a diferència de, és molt diferent a totes perquè gairebé tots els seus jugadors juguen a la Lliga local, que això en equips africans és molt poc habitual. Dinamarca arribava amb molta alegria i que no hagi aconseguit guanyar, per mi és un punt de sorpresa. I el Mèxic-Polònia, bueno, havia més un pronòstic més sincer, no? Però sí que m'atreveria a dir que cada cop que algú que ens escolti que tingui tacte insomni, que es posi partits a Polònia. Quina creu, per favor, és que no juguen a res. I la qualitat la tenen, perquè tenen a Lewandowski, tenen a Zielinski, tenen a bons jugadors, però ja en eliminatòria és una cosa molt plana, i avui han anestesiat a Mèxic, que amb el Tata Martino arribaven molts debats, i a veure com sobreviu en una jornada també de part en què s'ha fet història, perquè en un sol dia tres jugadors han arribat al club de futbolistes que han jugat cinc fases finals de Mundial. Fins ara en portàvem quatre en tota la història, i només avui en sobren tres més.
Que són Messi?
Avui, Messi, Guardado i Memo Ochoa.
I Memo Ochoa, el porter, que ha parat el penal.
Que s'uneixen al grup d'un altre porter mexicà, Carvajal, any 50-60. Rafa Márquez, Gigi Buffon, Lothar Matthäus. Per tant...
Però què passa amb els mexicans?
Clar, i si sumarà Cristiano, per tant, el 50% dels 8 jugadors que han jugat 5 mundials seran mexicans. Què passa aquí? Com és que tenen... Què és el tequila?
Qui el picant.
Què és el mole? Però tenen... I Ochoa avui sent l'heroi d'aquest partit sense molta història, però a mi m'ha decepcionat una mica amb el Marcos Cunyagra a Dinamarca. Li ha faltat una miqueta d'això, però el Mundial segueix sent un torneig que, malgrat la sang, malgrat la merda que hi ha entre la FIFA i Qatar, arriben els partits i jo admeto que em torno boig.
Que no deixes el Mundial.
Bueno, he llegit que Mèxic porta no sé quants Mundials classificant-se per la fase d'eliminatòries i caient sempre a la primera.
Sí. No, a la segona.
A vuitens, no?
És el mite del 4 partit. No aconsegueixen arribar mai als quarts de final. Sempre arriben a vuitens.
És com allò d'Espanya, que no passava mai de quarts fins que...
Avui explicava Ballera que tenen allà com la maledicció, li van al quinto partido, que no arriben mai als quarts de final.
I el més traumàtic va ser el 2002, perquè el van perdre contra Estats Units. Això va fer molt de mal, perden 2-0, i per això, cada cop que es juguen Estats Units-Mèxic, els aficionats dels Estats Units canten 2-0 en castellà perquè ho entenguin. I ve d'això, 2-0 d'aquell triomf del 2002.
Tu vols afegir alguna cosa més?
Jo aquests dies pensava, en clau que, de desig de que Messi guanyi el Mundial, que aquesta eufòria que hi havia a Argentina era perillosa i que si golejaven a Aràbia Saudita encara seria pitjor.
Estic amb tu.
I en aquest sentit, ara clar, se la juguen contra Mèxic, però si els hi surt bé, fins i tot els hi pot anar bé el que ha passat avui. Perquè venien massa crescudets, massa expectativa, massa il·lusió rodejant l'equip, massa pressió. Ara també tindran pressió oposada, però si superen a Mèxic, jo crec que l'ensurt d'avui els hi pot ser positiu, fins i tot pel
dissabte
Mundial.
Dissabte a les 8, eh?
I no oblidem que ho parlàvem aquí dimarts passat, repassant els encreuaments, si Argentina i Brasil eren primeres, es trobaven a una semifinal. Ara s'obre l'escenari que Argentina pugui passar com a segona
i vagi pugui, per l'altra banda del quadre, vols dir.
I sigui possible la final Brasil-Argentina.
I a tot això, amb el titular que dissabte, titular morbós, que el Tata pugui, té la possibilitat... Sí. De fer fora l'Argentina de Leo Messi.
8 i la mitjanit. Vinga, això és el que pensen els periodistes argentins. Els escoltem, fem una pausa i després regalarem un lot de torrons Vicenç i parlarem de la jornada de demà amb un apassionant Espanya-Costa Rica que viurem a RAC1, a RAC1, a la primera cadena, amb la gent del Versió.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Federico Gelic, de Radio Mitre Cordón. Nadie esperaba esto. Arabia Saudita en 8 minutos condenó el partido. El segundo gol es un golazo y la mayoría una pasividad a la hora de marcar. Y no hay que quitarle mérito también a ellos y a su planteo, ¿no? Que con los achiques les forzaron casi 8 o 9 offside. Y pudieron hacer goles algunos. El VAR, en algunos fue un poco polémico. Pero Argentina perdió por su propia impericia. Y por virtudes también de Arabia Saudita.
Leo Noli, periodista del diario La Gaceta de Tucumán, Argentina. No decepcionado, pero sí preocupado porque vi una selección argentina extraña. Me parece que había jugadores que quizás no podrían haber jugado, como el caso de Cuti Romero. Se lo vio muy lento y quizás hubiera ido a un partido para probarlo también, ¿no? Pero bueno, el mediocampo no funcionó. Paredes muy flojo, se le nota la inactividad. De Paul, una continuidad de lo que venía siendo en Atlético Madrid. Y a Leo Messi ya preocupado porque lo vi ya en el segundo tiempo como que algo le pasaba en una de sus piernas, ¿no? Se lo veía como un poco cojo. Bueno, será la prueba de fuego para... Se corta un invicto de muchos partidos y ahora empezar a barajar y dar de nuevo, ¿no? Hay que ganar, yo sí, a México y a Polonia, si no, chao mundial.
Francisco Alí, de Bermud Deportivo, de Argentina. Tanto los hinchas como ellos mismos se vieron sorprendidos por el trabajo de Arabia. Yo creo que no hay que restarle importancia al gran partido que ha hecho Arabia Saudita, que creo que al haber jugado a la chique, haber dejado... a la Argentina entre la espada y la pared, ¿no? En los ataques, como se ha visto, creo que el trabajo perfecto de Arabia Saudita desnudó falencias que tiene el equipo de Lionel Scaloni, pero creo que todavía hay vida, ¿no? Quedan dos partidos y pienso que acá es un gran desafío para la selección de Scaloni y el trabajo del cuerpo técnico de cómo encarar este momento, ¿no? Porque Argentina no perdía hacía 36 partidos desde 3 de julio del 2019, ¿no? Y encontrar este golpe en este momento creo que es un desafío para Scaloni y compañía, para ver cómo se encara, ¿no? Cómo se recupera a los jugadores después de este batacazo de Arabia Saudita. Creo que ahí estará la clave de lo que será el partido con México y de Polonia.
RAC 1. ¿Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECABEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecabem.com.
Disculpi, aquest és el preu de la dotzena d'ous?
Sí, és que són de 18 quirats i estan encastats en una ouera tallada a mà.
Oh. A Rotsat no podem evitar que paguis els ous a preu de diamant, però sí que t'estalviïs un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotsat.com. Amb Rotsat, problemes els justos.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vicky Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
RAC més 1 Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, penya! És possible!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut, amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada... El Tu Diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. El corròmetre de Torrons Vicent.
Vinga, que ho farem coincidir amb la mitjanit. Pràcticament ha superat ja l'equador del programa, encara en l'última hora d'aquest Tu Diràs de dimarts. Regalarem el lot de torrons Vicenç a un oient. Ja sabeu que aquest any teniu les novetats del torró de ristretto, el torró de mango, el torró de fruita de la passió i coco, i entre d'altres també hi ha el torró de donuts.
L'he provat.
Què?
Oh!
Molló, què?
No tinc paraules.
No tens paraules?
Sí, sí, sí.
Però
sí,
té,
sí.
Té gust de donuts?
O sigui, el buscava ja feia setmanes i el vaig trobar.
Però què és? Més donut, més una mica de tot? Torró, donut, m'interessa molt aquest tema.
És un híbrid. Mm. És un híbrid.
Li veien els ulls quan parla.
Sí.
Estan...